Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit. És diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia abans que presentin Xavi com a nou entrenador del Barça i el dia que hem sabut que Ansu Fati s'estarà entre un mes i un mes i mig de baixa. Trencadissa als isquios confirmada. Eric i Nico tenen poca cosa, és possible que Xavi els pugui tenir pel derbi en la seva estrena d'aquí dues setmanes, al Barça espanyol d'aquí dos dissabtes. Demà presenten Xavi al migdia, podreu seguir la presentació a Catalunya Ràdio, en parlarem una bona estona de Xavi en el club d'aquesta nit. Acaba de finalitzar el Benito Villamarín al derbi de Sevilla, Betis 0, Sevilla 2, ha estat superior al Sevilla, prou bona imatge de l'equip de Lopetegui. Ha estat un diumenge de partits de tots els colors. Osasuna 0, Reial Societat 2. La Reial no falla i és líder en solitari. Continua sent líder en solitari. L'Atlètic de Madrid ha empatat a 3 al València, un partit que guanyava 1-3. Guanyava 1-3 l'equip de Simeone al temps de descompte i el València li ha empatat amb dos gols, un al 92 i el tercer, el 3-3, al 95. S'han posat de moda les remuntades aquest cap de setmana. Ja ho veieu. Gran gol i partidars de Griezmann. També ha jugat aquest diumenge el Villarreal 1, Getafe 0 i el Mallorca 2, Elx 2. A la classificació, la Reial és líder amb 28 punts, el segueix el Madrid, segon amb 27, empatat a punts amb el Sevilla, que també en té 27, l'Atlètic de Madrid és quart amb 23. El Barça continua a 9è amb 17 punts, després del punt sumat ahir a Vigo, és a 6 punts de la Champions. L'Espanyol també té 17 punts, és 11è pel gol a vera general. El derbi arribarà, doncs, amb els dos equips igualats a la classificació. Això sí, el Barça va per davant perquè té millor gol a vera i té un partit menys. A segona, el Girona jugarà amb el camp del Tenerife buscant la tercera victòria consecutiva. El partit el podreu seguir al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a les opcions d'àudio de gol a la tele, com sempre, amb l'Eduard Solà. A segona, el líder destacadíssim és l'Almeria, que fa olor a primera divisió. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
A mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a les 11 per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 7 de novembre. La passarem amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, com va?
Hola, molt bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Saps que hem empatat el Nàpols de Spalletti, eh? 1-1 contra el Verona.
Amb un altre gol de Gio Simeone,
sí,
que ho està petant, eh?
Sí, sí, el fill, que ja fa anys que juga a Itàlia de
davanter. Sí, però aquesta temporada amb el Verona i aquest últim mes, no sé si ha fet 7 gols als últims 3 partits, eh? Sí, una animalada. Sí.
El Nàpols avui ha jugat amb una samarreta que duia el rostre de Maradona, amb una foto icònica de Maradona. No sé si és el que tu tenies al Twitter, aquella de la final de Mèxic 86.
Sí, però sí, sí.
No els hi ha anat bé. No. Tot i això, encara són líders, els del Nàpols, perquè el Milan acaba d'empatar, fa una estona acabat el partit, 1-1 contra l'Inter, en el derbi de Milà. Recordeu què fèiem quan teníeu 17 anys i mig? Juri, tu jugaves al Barça encara? 17 anys i mig.
Crec que era l'últim any.
L'últim any al Barça, el juvenil del Barça. Sí. Eres el capità?
Jo crec que els dos últims anys, com que no jugava mai, no era capità.
Però vaja, doncs, amb 17 anys i mig, Pedro Acosta avui ha guanyat el Mundial de Moto3. Ha guanyat a Portugal el Gran Premi i s'ha convertit en nou campió del món. No és el més jove de la història, només per un dia. Un dia, eh? Aquest honor el manté l'italià Loris Capirossi, que en sona a tots i que ja fa anys que es va retirar. Pedro Acosta és una sensació, és la sensació del Mundial aquest any. A MotoGP ha guanyat Bagnaia, un gran premi que no ha pogut acabar-se per un accident. Ducati s'ha assegurat el Mundial de Constructors. Àlex Márquez ha acabat quart, que està molt bé. A Moto2 ha guanyat Gardner i ho té molt i molt bé per ser campió del món la setmana vinent a València, que és l'últim gran premi de la temporada. El diumenge vinent acaba el Mundial d'aquest any a València. Fa una estona ha acabat el Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1, ha guanyat Verstappen, Hamilton segon, Verstappen amplia l'avantatge en aquest Mundial, que és molt, molt emocionant, però ara ja té 20 punts sobre Hamilton i queden 4 grans premis. La setmana vinent, Gran Premi del Brasil. Novak Djokovic ha guanyat el Masters 1000 de París, 4-6, 6-3 i 6-3 a la final contra Medvedev. Era la reedició de la final del US Open i avui ha guanyat Djokovic, que acaba l'any fortíssim abans del Masters. Aquesta setmana començarà el Masters femení, ja sabeu que hi jugarà la Paula Badosa. A l'ACB, el Barça ha guanyat bé a la pista de l'Obradoiro, 65-79 de 14. El Barça ha guanyat els 9 primers partits de Lliga. És el millor inici de la història del Barça a l'ACB. Ahir el Baxi Manresa va guanyar a Burgos i la penya va perdre de només un punt en un molt bon partit a la pista del València. L'Indústria Santa Coloma, la Lliga de Futbol, se l'ha guanyat un partit dificilíssim a casa. Indústria 5, ja van 3, a més han remuntat. I aquest matí s'ha disputat la Marató de Barcelona. S'han aconseguit 2 rècords a la prova, tant en categoria femenina com en masculina. El canyà Samuel Kosgès ha guanyat entre els homes i la corredora d'Etiopia, Tadu Tezone, ha guanyat entre les dones. 15.000 participants a la Marató de Barcelona. Tot un èxit. El Club de la Mitjanit, escoltar la ràdio sempre és una gran manera de tancar la setmana. Avui toca parlar de Xavi. Xavi Hernández ha estat reunit aquesta tarda una bona estona amb Mateu Alemany. Només arriba a Barcelona i ja s'ha posat a treballar. Aquesta tarda, reunió de Xavi amb Mateu Alemany, acabant de perfilar detalls del seu aterratge com a entrenador del primer equip del Barça. Qui vol que l'acompanyi en tots els àmbits, en tots els racons del vestidor, de qui vol prescindir, dels que ara mateix treballen amb el Barça. Qüestions més aviat logístiques, però que també són importants. Avui no hem parlat dels fitxatges que l'equip necessita, per exemple, al mercat d'hivern, al mes de gener. D'això ja n'han parlat, però se'n parlarà més a nivell intern les pròximes setmanes. Però si han parlat Xavi i Mateu Alemany de temes que són importants per Xavi, perquè expliquen que el nou entrenador del Barça arriba amb un nivell d'obsessió altíssim per controlar el màxim de detalls que pugui controlar. Les obsessions, diuen que per la resta de mortals acostumen a ser negatives, perilloses fins i tot. Diria que per l'entrenador del Barça o per un entrenador d'un equip de màxim nivell com el Barça, crec que gairebé són imprescindibles si vols tenir èxit. Aquí, com a mínim, tenim un exemple de fa uns anys i la cosa no va anar malament. Aquesta tarda, la tarda abans que el presenten demà, Xavi la passada reunit amb Mateu Alemany per acabar de polir els detalls del seu equip de treball i de la implantació del seu mètode, perquè hi ha mètode Xavi al Barça. Ahir va ser el Johan Cruyff veient el B, després de, suposo, veure per televisió el Celta 3, Barça 3. Demà, al migdia, el presenten. Parlarem àmpliament de Xavi aquesta nit, però és que fa una estona ha acabat a Sevilla, el Betis 0, Sevilla 2. Ha estat força bé el Sevilla, si heu pogut seguir el partit, la veritat és que ha guanyat i ha guanyat bé.
Sí, home, la primera part ja el Sevilla, sent 11 contra 11, ja ha sigut millor que el Betis, li falta una mica de profunditat, però en el futbol actual, quedar-te amb 10, igual que fa molts anys es deia que amb 10 es juga millor que 11, ara ja no. Ara els entrenadors són molt bons, tàcticament saben trobar les deficiències dels rivals, i a aquest nivell, quan quedes 11 contra 10, l'avantatge és molt gran. I la segona part ha sigut un autèntic taquigol del Sevilla, que n'ha marcat dos com hagués pogut marcar més.
Sí, jo estic d'acord amb l'Oriol que la segona part, bé, sí que ha tingut història, que és que el Sevilla ha acabat d'imposar la seva superioritat, que ja s'havia vist a la primera, perquè el Betis gairebé, llevat d'aquella acció del gol d'anul·lat a Bellerín, ben anul·lat per fora de joc, gairebé no ha pogut arribar a àrea contrària. I l'expulsió de Guido Rodríguez, que per mi és la que marca el partit, és molt tonta. La segona groga l'ha de fer perquè se li està escapant Rafa Mir cap a Barraca, però la primera és una trompada, diria que Rakitic, gairebé a les banquetes, que no arribàvem ni al minut 10, que és que al mig centre ja l'hipoteca tot el partit, vaja. Jo, si fos Pellegrini, estaria molt emprenyat amb Guido Rodríguez.
Jo crec que no l'ha de fer. És una jugada perillosa, perquè és un contraatac i es queda 1 contra 1.
Tens targeta, no...
Però amb una targeta...
Està
a 40 metres de la porteria, encara ha de driblar un company teu.
Sí, estic d'acord, però el que vull dir és que aquella falta un mig centre l'ha de poder fer si abans no ha fet el burro.
Abans del Betis 0, Sevilla 2, la Reial Societat ha guanyat 0-2 al camp de l'Osasuna. La primera part, al tot gira, explicaven que la Reial no estava fent gran cosa, però la segona, Uri, jo no he vist el partit, però m'has dit que la segona, la Real, ha deixat anar bona part del seu bon futbol.
Per mi la segona part ha sigut un festival de la Real. David Silva ha fet una exhibició, Januzaj cada cop que tenia la pilota desbordava, que tenen jugadors amb moltíssima qualitat. Miquel Merino també s'ha fet a la moda
mitjana. I tenen moltes lesions, eh?
Exacte, tot això sense Oyarzabal, que és una mica l'estrella.
Sense Oyarzabal, sense... Sí, amb falta de Ramendi, que és veritat que ha perdut pes les últimes temporades, però tenen molts jugadors lesionats, sí, sí.
O Sassuna, per mi, que és un dels equips més difícils de guanyar en aquesta lliga, molt ordenats, físicament forts, i la Real ha guanyat bé.
La Real... Ja ho hem comentat les últimes setmanes, sembla el dia de la marmota, però per guanyar la Lliga potser no.
No? Avui amb els resultats de la Real i del Sevilla, la por del Ricard va agafant cosa, eh?
Jo, els meus...
sí, no és tant pel títol, sinó per les quatre posicions de Champions.
Dels meus quatre candidats al títol, ha fallat l'Atlètic de Madrid.
L'heu vist el partit de l'Atlètic de Madrid?
Jo he anat a recuperar els últims 10 minuts quan he vist el que els hi havia passat. I vaja, tinc la sensació que ha estat un accident. Però va bé veure que a d'altres equips també li succeeixen els accidents.
No és el primer accident de l'Atlètic de Madrid.
Però
a
Simeone no li havia passat mai això, que li remuntessin dos gols a favor. És a dir, potser un 2-1 i que li acaben marcant el temps de descompte, potser sí. Yeah. Però que es posi amb dos gols d'avantatge, si no he sentit malament la dada, no li havia passat mai.
Home, és que la temporada de l'Atlètic de Madrid la fa el Barça i aquí, vaja, i estem contents amb els ganivets esmolats, a la Champions patint, amb la plantilla que tenen, quarts a la Lliga, només 6 punts d'avantatge sobre el Barça. Només 6 punts d'avantatge.
I són a 5 punts de... No, a 4 punts de la Real i a 3 punts del... No, més juny,
4 i 5.
4 i 5. 5 punts ara, de la Real i 4 del Madrid i del Sevilla.
I ara fa dies que quan miro la classificació, el que miro és a quants punts està el Barça del Sevilla i de la Real. És l'únic que em sembla variós. A 10 i a 11.
Sí. Us volia fer una pregunta.
Ja ha recorregut. Però escolta'm, l'Atlètic de Madrid són 6 punts i tal com està l'Atlètic de Madrid.
L'Atlètic de Madrid, avui, a mi, el partit que ha fet per estones m'ha agradat força i m'ha encantat Griezmann. O sigui, ha tornat el Griezmann, que el veritable Griezmann, i no el germà que ens van enviar aquí, va estar jugant aquí dues temporades. M'ha semblat una exhibició de Griezmann.
És que ha tornat a ser aquell... Més enllà del golaç, que per mi, pel que he vist fins ara, diria que és un dels gols de la temporada, és que ho ha tornat a interpretar tot bé. Mira, hi ha una jugada que és una tonteria i que al final no els ha servit de res, però que demostra que torna a tenir el mapa del partit al cap. Està l'Atlètic de Madrid traient aigua de la barca amb 2-3 i surt una pilota escopida i li cau a ell, i el tio té el cap de frenar, veure que ve el defensa del València sec a buscar la pilota, li treu una falta i una targeta, i en aquell moment jo he pensat... Que bé que ell és, aquí s'ha acabat el partit. No s'ha acabat el partit perquè, evidentment, encara hi ha hagut alguna acció més, però l'Atlètic de Madrid en aquell moment estava molt angoixat i ell ho ha interpretat molt bé des de la seva posició, que ell no podia ajudar a treure aigua de la barca. Però bé, jo crec que l'Atlètic de Madrid és un accident relativament, perquè quan tu amb 1-3 o amb 0-2 o amb 1-0 sistemàticament el que fas és renunciar a sortir del teu camp, doncs el dia que el rival està encertat en dues rematades et passa factura, i avui la veritat és que Hugo Duro, sobretot en la primera, el 2-3, per mi és un golaç. Després, a l'última jugada, tiren un corna o una falta lateral, no recordo, i és a cara o creu, i els ha sortit greu.
Una falta que fa Griezmann, precisament.
Que és una falteta.
La fa és dubtosa, sí, exacte, anava a dir, és un punt dubtosa, però la fa Griezmann.
Bé, escolta'm, doncs el Griezmann continua fent exhibicions, i l'Atlètic jugant molt bé a futbol, i a 6 del Barça. A mi ja m'està bé, això, eh?
Escolta'm, però veient-nos avui l'Atlètic de Griezmann. Veient ahir el Madrid, que el Madrid va patir contra el Rayo, és veritat que van tenir ocasions per tancar el partit més aviat, però al final hi ha un penal, per mi és penal. És penal de bar, com a mínim. La jugada que és amb el mig centre del Rayo, que remata després de la rematada de Balliu i que Mavinga el toca i influeix en la seva rematada. Però vaja, no entrarem en polítiques arbitrals.
Aquí sí que per mi, si hagués empatat el Madrid, sí que hauria estat un accident, perquè el Madrid, abans després del 2-0, en té una, dues i tres claríssimes, sí, per tancar el...
Però abans del gol de Falcao ja comença a fer el toc.
Jo va dir, fins als minuts 70, el millor partit del Madrid. El Barça fins al 45, el millor partit del Barça. O sigui, tothom va agafant-se la seva part parcial. L'Atlètic de Madrid, partidàs i accident. Tothom va trobant una cara positiva. La qüestió és que no s'aguanta ningú.
No,
hi ha uns ningú que s'aguanten entre els quatre primers de la Lliga i n'hi ha un altre que s'aguanta desè.
Però he dit que no s'aguanta ningú en la millor versió.
Novè, Sònia, no ens treguis una posició.
Sí, no s'aguanta ningú en la millor versió. És que és el que fan a Europa, eh? Barça-Madrid i Atlètic de Madrid, eh? O sigui, el Madrid amb el grup que té i l'Atlètic de Madrid ho tenen tan malament com el Sevilla i el Barça a la Champions. Vull dir, estem parlant d'una Lliga que és una lliga menor.
El ritme és molt inferior. Al migdia mirava el Villarreal Getafe i és que anaven, o sigui, els compares amb partits de la Premier d'Alemanya i el Villarreal és un bon equip, però caminen. Veient el pla general de la Lliga i l'arribada de Xavi i les distàncies que són importants però no insalvables, encara us sembla una utopia pensar que el Barça pot lluitar aquesta Lliga? Uri.
Jo fa dues o tres setmanes jo defensava que el Barça seria candidat i que lluitaria fins al final. Que al final quan tens un rival, que per mi el Madrid és molt rival, que ja el tens a, crec que 10 punts, són 4 partits de diferència, però jo crec que el Barça anirà bé i que el Barça a partir de l'arribada de Xavi s'ordenarà, jugarà millor, començarà a guanyar partits, o sigui que es normalitzarà la situació i que anirà cap amunt. Però clar, fins arribar a recuperar-li 10 punts al Madrid, això ho veig complicat.
L'any passat venim d'una experiència similar. Sònia, tu veus tan negre?
Sí. Jo, em sap greu, eh? Jo crec que és el que deia l'Oriol, que sí que amb Xavi poden arribar a jugar millor, però malauradament ahir vam veure una nova lesió important, no va dir, perquè vam veure lesions petites, però una nova lesió important. És que, a més, clar, és que a més Xavi tampoc, o sigui, començarà el seu projecte com el va començar el mes de setembre, pràcticament Koeman, és a dir, amb Dembélé lesionat i amb Ansu lesionats. I per mi són els dos puntals que et poden fer intentar marcar les diferències al davant. Sense poder marcar les diferències pots jugar millor, però també empataràs i perdràs molts partits.
Sí. Jo crec que en algun moment de la temporada, no sé quan, i tampoc estic molt convençut que la cosa acabi sortint bé, però que en algun moment de la temporada farem el titular i a Lliga.
Clar, però és allò que diem sempre, que et pots arribar a costar perquè sembla bastant clar que tothom fallarà. Però és que tu ja no pots fallar més. Jo la Lliga la veig impossible, ja ho dic així de clar. Com que el meu objectiu és la quarta posició, ja sabeu que des de la setmana passada vaig amb la calculadora de tots els rivals, diré que sóc optimista pel quart lloc, perquè em sembla impossible fer-ho pitjor del que ho ha fet el Barça en aquests primers 12 partits de Lliga. 17 de 36 és un horror, eh? Gairebé és fer-ho expressament. I no estàs tan lluny. Estàs de la quarta plaça, què heu dit? A 6? No estàs tan lluny. No et pots equivocar gaire més, i estic d'acord amb l'escenari que dibuixa la Sònia, que clar, ara perdre Ansu ara mateix per l'arribada de Xavi doncs és un mal començar. Però és que jo crec que és impossible fer-ho pitjor, insisteixo, i per poc millor que ho facis, que hi confio, doncs entre els quatre primers ja hauries de ser, que si no...
Jo crec que... Jo coincideixo amb tots amb el pronòstic de la Lliga. Jo crec que no és... No entra dintre dels objectius raonables de la temporada ara mateix, i jo veig molt difícil la Champions, molt difícil. Molt difícil. No la veig impossible, perquè no sabem quina evolució tindrà el Barça, i no sabem quina evolució tindran també altres equips. Jo en això sí que seria molt xolista, d'anar partit a partit i d'anar veient com evoluciona l'equip i no plantejar-nos objectius ara mateix a 7 mesos, perquè no som capaços de saber què pot passar i el que necessita el Barça, més enllà d'arribar o no arribar a la costa, diríem, que seria arribar entre els quatre primers, és créixer, és aprofitar la temporada, és anar cap amunt i començar a posar uns fonaments. La resta, sí, ens angoixa molt, fins al punt que si passa, passa, i si no, doncs si el Barça ha d'estar un any sense jugar la Champions, doncs estarà un any. I d'aquí... Exacte, i d'aquí unes temporades ho recordarem com una anècdota.
Va passar fa molt, eh?
Va passar sí, però pot passar. Són coses que poden passar.
Tampoc ens suïcidarem ni farem...
No.
Ni ens retirarem de la competició.
El més important no és és arribar, jo crec, entre els quatre primers. O sigui,
doncs jo perquè, crec que sí.
Doncs per mi, arribar entre els quatre primers i no créixer és una, home, clar, una absoluta és que misèria. No, perquè, és perquè podries anar passet endavant, passet enrere, que la Real Societat caigués en un 17 de 36 i quedar entre els quatre primers. Per mi ara mateix no és la gran prioritat. Per mi la gran prioritat és que l'equip aprofiti els 7 mesos per començar a entendre què juga, per créixer de rendiment, i després si arriba, fantàstic. I si no hi arriba, doncs ja haurem donat per bo l'any.
Créixer futbolísticament és molt important, però també ho és, com a mínim, mantenir-te econòmicament. És a dir, si tu no et classifiques per la Champions, torna a ser un cop molt dur per la teva caixa, que és la que t'ha de permetre intentar portar algun jugador de qualitat l'estiu vinent perquè puguis, aleshores, sí començar a lluitar per títols.
És que no depèn de tu, ja. O sigui, és que ja fa estar al novembre. O sigui, és que ja no depèn de tu. És que no podem viure amb l'angoixa d'intentar recuperar 10 punts sobre algú i sentir-te tota la temporada com cada empat és una invitació a la catàstrofe. Jo crec que no és una bona medicina per afrontar els 7 mesos que et queden. O sigui, ho podem plantejar així des del punt de vista més dramàtic, d'anar descomptant cada setmana els punts que ens queden per arribar.
Però i no creus que si
primers
l'equip creix futbolísticament gairebé de manera natural també creixeran resultats?
Però és el
resultats
que està dient el Ricard, eh?
Doncs això està dient.
Clar,
doncs,
però
justament
el que et vinc, sí,
però és que,
que
és que la prioritat no és esgarrapar 3 punts.
És una doble prioritat. És no, una doble prioritat.
Bé, és que, no, per mi no. O sigui, tu ara et donen per triar una cosa i l'altra i tries estar entre els 4 primers. Per mi no.
No, és que el procés és que una cosa portarà l'altra. Si jo hi confio que l'equip creixerà, perquè és que anar enrere és impossible.
Sense Ansu, ho veieu.
Sí, home, sí.
Perquè Ansu, ara sabrem què té Ansu. Argusà, bona nit.
Bona nit, Xavi.
A veure, Ansu, què té? Que és una lesió muscular, un trencament muscular. Quantes setmanes de baixa?
Entre 4 i 6 setmanes de baixa.
Entre 4 i 6 setmanes de baixa. És una lesió important.
Important. Des del club diuen que és una lesió important, eh? Ho diuen des del club, trencament de la pista femoral de la cuixa esquerra. En canvi, tranquil·litat amb Nico i Eric, només sobrecàrrega. Nico a l'adductor, Eric al bessó.
Eric Garcia i Nico és menys greu, eh?
Sí, sí, molt menys greu. Tenen sobrecàrregues.
Pel derbi?
Ok.
Pel derbi, ok.
Sí, en principi sí. Estaran disponibles pel dia 20.
Molt bé. No han anat amb les seleccions,
no,
per això. Es queden aquí descansant i a conèixer Xavi. Primer entrenament de Xavi?
Dimarts.
Dimarts, al matí.
En principi al matí, sí. Dimarts segur, a les 11.
A les 11.
Sempre.
La baixa d'Ansu, us ho pregunto a l'Oriol, al Ricard, al Jordi, a la Sònia, és la pitjor que podia tenir Xavi en el seu aterratge al primer equip, Uri?
Sí, perquè al final és el que marca els gols. El Ricard estava dient que l'equip ha de créixer, però l'equip també creix amb resultats i les victòries al final te les dona el que les enxufa. I està clar que es va veure en el partit d'ahir, s'ha vist en altres partits, es va veure a Kiev, que al final el que té més gol d'aquest equip és Ansu, per sobre de Memphis, i per mi és una baixa determinant i molt dolenta per començar un projecte com el de Xavi, perquè es perdrà els 3 o 4 primers partits de Xavi a la banqueta.
Ricard.
Sí, sense cap mena de dubte, el mateix que diu l'Oriol, però no podem triar, hem de tirar endavant i segurament a Xavi també li anirà bé per provar altres alternatives.
Jordi.
Sí, sí, és terrible, sobretot perquè si mires la resta de... Em sembla que amb els 3 d'ahir en sumaven 11. Bé, és veritat que Neto era febre, però... Però
ara farem l'inventari de lesionats.
Ah, d'acord, anava a dir, de la resta crec que gairebé els podrà recuperar, si no tots per l'Espanyol, molts. Però clar, és que perd segurament l'estàndard del projecte i sobretot, com diu l'Oriol, el tio que et marca diferències a la primera jugada del partit.
Sònia, ho ves així?
Sí, sí, importantíssima. Ara deia el Torquemada que li servirà per provar alternatives i jo pensava, però és que quines alternatives ja li queden? Perquè entre que la plantilla és relativament curta pel que fa... ja, sobretot pel que fa a qualitat, eh? Però també pel que fa als davanters, a les bandes, és que ja no... Si recupera Dembélé de cara al derbi, que ho haurem de veure, encara tindrà una banda.
Sí. Sí, sí, escolta'm, fem inventari de lesionats, Arbu. Qui són els lesionats?
Mira, ara mateix hi ha 10 lesionats, sense comptar Neto, que té febre. Per tant, Ansu, Nico, Eric, Dembélé, Pedri, Piqué, Sergi Roberto, Dest, el Kun Agüero i Bradway.
A veure, terminis de baixa, quan està previst que tornin? En el cas d'Anso has dit 4-6 setmanes.
4-6 setmanes, no torna fins com a mínim principis de desembre.
en el millor dels casos.
Sí.
Nico.
Amb aquesta sobrecàrrega disponible contra l'Espanyol, també Eric, disponible pel dia 20 contra l'Espanyol.
Dembélé.
Elongació al semimembranós de la cuixa. A hores d'ara és molt difícil que arribi al partit el dissabte dia 20 contra l'Espanyol.
Difícil que jugui contra el derbi,
sí.
Contra l'Espanyol al derbi, Dembélé. Pedri, què en sabem de Pedri?
Lesió al quàdriceps, no està descartat per jugar aquest partit contra l'Espanyol.
Piqué.
Elongació al soli, està previst que sí que estigui disponible.
Sergi Roberto.
Elongació al quàdriceps, en principi també recuperat contra l'Espanyol.
Dest.
Té una lumbàlgia, si tot va bé, disponible per jugar contra l'Espanyol.
Braithwaite, llarg termini.
En llarg termini, lesionat per problemes al cartílag del genoll. No se l'espera fins desembre-gener. I el Kun, en aquest tractament, després de patir l'arrítmia, no tornarà fins com a mínim febrer.
Sí, estiguem atents al Kun en les pròximes hores. Roger, comencen a transcendir possibles canvis en l'àrea mèdica. Promocionats per Xavi Hernández, també entre l'estaf de preparadors físics,
sí. Hi ha
informacions que ens ho indiquen.
Ho ha explicat avui Javi Miguel Alàs, que dimarts els fisios Juanjo Brau i Xavi Linde deixaran de formar part del primer equip, al seu lloc entraran Carlos Nogueira, fins ara a l'alçat amb Xavi, i Jaume Munill, també entrarà, també marxarà l'actual preparador físic Albert Roca i entrarà Ivan Torres, que fins ara estava a l'alçat amb Xavi, i a tot això també hi ha oberta la possibilitat que torni el metge Ricard Pruna, que ara està a Dubai, als Emirats Àrabs, en club dels Emirats Àrabs, i d'aquí Xavi hauria demanat el seu retorn.
Ricard Pruna, que va ser el metge del primer equip del Barça, no sé si 18-20 anys, i que tenia la fantàstica habilitat de ser segurament un dels millors diagnosticadors entre els metges que es dediquen a la medicina esportiva i al futbol professional. I clar, si un jugador té una lesió i la detecta ràpidament, el tractament que fas doncs és més eficient, els terminis de baixa són més acurats i potser evitar recaigudes com les que s'han viscut no només aquesta temporada, sinó els últims anys al Camp Nou. El metge que és el metge del primer equip actualment, Xavier Llanguas, ho va ser del filial i no tenen gaire bon record alguns jugadors del filial de la seva experiència. Ja. Fem una publi, continuem parlant de Xavi, que demà és el seu dia.
Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos. Bona nit. En el sorteig del soldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
67.125, 67125, de la sèrie 7.
Quatre números i sèries més han obtingut cadascun un soldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest dijous, dia 11, se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Bona nit. I ja ho saps, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Ei, tu.
Sí,
tu. Què fas aquesta nit?
T'agradaria, no sé, que tu i jo potser...
Roger, per favor, què estàs fent?
Juliana, l'oient vol que li parlis de tu. Vol sentir-se especial.
Mira, Roger, a mi algú em parla així i et prometo que truco a la policia immediatament.
No sé, a mi m'ha semblat original, com animant a la gent perquè escolti cada nit a les 11...
Però no tenim un senyor ja de veu greu que fa aquestes coses?
Sí, però era com per ser una mica
mira,
més.
Mira, deixem-li a ell, Roger. Cadascú el que sap fer. No ens forcem.
Adolescents XL, cada dia a les 11 a Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
Boníssim!
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tants cops malament, ho he fet tants cops malament, ho he fet tants cops que al final no sé si faig mal.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ara ja afegirem més gent i també Som amb el Roger Arbusà. Ja us hem explicat que Xavi, Xavi Hernández, s'ha reunit aquest vespre amb Mateu Alemany una bona estona per preparar el seu aterratge al primer equip. Qüestions logístiques, sobretot. I demà, al migdia, el presenten com a nou entrenador del Barça al Camp Nou. Roger Arbusà, què en sabem d'aquesta presentació? Horaris, timings, detalls, qui tindrà d'especial?
Tot començarà a la una, acte a la gespa del Camp Nou, obert al públic. La gent que hi vulgui anar pot treure encara ara entrades. 6 entrades per persona, a través del web i a través de les taquilles del Camp Nou. Des del club ens diuen que hi haurà sorpreses preparades en aquesta presentació, en aquest acte, que començarà a la una, amb el president, amb Joan Laporta, amb Xavi. Ens diuen que hi haurà sorpreses, no en tenim res més. Després, a 2:15 sí que el sentirem segur, en aquesta roda de premsa, a la sala de premsa Ricard Marxencs, el mateix Camp Nou.
A 1:15 ha quedat a la llotja amb la directiva per fer una salutació, una presentació protocolària. Hi ha algun petit acte també previst abans de la una, i a la una sortirà al camp en una presentació d'un entrenador que diria que és inèdit que l'entrenador el presentin com si fos un futbolista. Descartem que el vesteixin de curt i que faci uns tocs. No, no, ho he preguntat, eh? No fos cas que...
Podria, eh?
Home, més que tu. Però no, això ho descartem. Ja vestit, suposo, que de gala, com va anar a Guardiola el 2008, per exemple. I l'acte a la gespa amb la gent del Camp Nou sembla que tu dius sorpreses, no? A veure en què consisteix. Suposo que hi haurà algun tipus de discurs de Xavi cap al barcelonisme, a l'estil del Gamper que comentava ahir el Ricard a la TDT. I després la roda de premsa. Serà al migdia, la podreu seguir a partir de la una a Catalunya Ràdio, amb la Marta Carreras, el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Bernat Soler, el Ramon Salmurri i el Roger Arbusà, un programa especial. Demà a la una, el pop-up de la Mariola Dinarès el podreu seguir al web i a l'app de Catalunya Ràdio. O sigui que la Mariola no fa festa, demà fa programa, fa el pop-up, però s'emetrà en directe a la una al web i app de Catalunya Ràdio. A l'Antena FM farem aquest especial presentació de Xavi Hernández com a nou entrenador del Barça. Què n'espereu de la presentació de demà, Sònia?
Jo m'espero un missatge per part de Xavi que sabrà transmetre il·lusió i molt ambiciós a la línia del client sentit en aquestes últimes hores, abans fins i tot de sortir de Doha, quan va atendre els companys que hi havia, entre ells el Salmurri, que els va dir que això és el Barça i que el Barça, com el millor club del món, que ell considera que és, només pot pensar en guanyar, que res d'empatar, res de perdre, és a dir, un discurs força allunyat del discurs
ha, no?
Realista i això és el que hi ha que hem viscut en els últims mesos i que suposo que és el que se li ha de demanar a Xavi d'inici, que ell sigui ambiciós. Després els resultats, les circumstàncies, doncs ja ens situaran allà on estem, però entenc que ell vingui amb la màxima il·lusió per reflotar aquesta situació.
Costa.
Jo m'imagino Xavi avui buscant una frase que sigui paral·lela al famós cordeu-vos els cinturons que ens ho passarem bé de Guardiola, perquè és que la lletra petita, el que vol exactament Xavi, jo crec que ho anirem veient en rodes de premsa posteriors.
Sí, creus que tindrà pensat una frase que serà el titular?
No, 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 no ho sé, no ho sé. Dic que si jo fos ell, perquè és que em sembla que demà és una... En l'ambient en què arriba Xavi, en què el barcelonisme va faltat d'il·lusió, jo crec que una frase així... una frase o un discurs així que tingui un punt excitant, jo crec que ens interessa o li convé a tothom, començant per l'equip que vam veure ahir, que és d'una fragilitat anímica exasperant. Però tampoc espero grans detalls. Recordo quan va arribar Setién que estàvem tots molt preocupats a veure si jugaria amb tres defenses. Jo crec que demà no entrarem tant al detall, però sí que em semblaria una bona oportunitat, i que consti que jo no sóc dels de vendre fum ni vendre falses expectatives, però crec que és un, fins i tot en l'escenografia que li munta el club, que a mi em sembla bé, crec que és pertinent en aquest cas, doncs aprofitar-la per generar un punt d'estat anímic positiu, cosa que ara mateix no és fàcil.
Jo estic d'acord amb el Xavi, amb el Jordi, perdona, i aquesta és la diferència d'algú que coneix bé la casa. O sigui, Xavi sap perfectament que demà a la roda de premsa se l'escoltarà tothom i tot el barcelonisme està pendent d'aquesta...
Jugadors estava... també, els que sí, eren els companys, ara seran els
futbolistes. Però jo em refereixo més a l'afició. Vull dir, fins i tot Catalunya Ràdio la farà en directe a la una, és a dir, que estic d'acord amb el Jordi, que Xavi la prepararà molt, la roda de premsa de demà, i que ens deixarà dos o tres frases per la història, com la que ha recordat Jordi de la presentació del Pep.
Ricard.
Sí, hauria de tenir un missatge estimulant. La gent té ganes de trobar en ell la il·lusió d'aquesta temporada i la il·lusió d'un nou projecte i el tornar a començar. Per tant, és important que tingui discurs per aixecar la gent. Tot i això, després això es convertirà en una anècdota en la seva etapa al Barça. Però bé, hi ha hagut gent que les frases li han quedat. Setién va parlar de les vaques el primer dia i no s'ho va treure de sobre. Doncs Xavi hauria d'intentar tot l'altre, l'efecte advers, diríem, no?
Podria repetir la frase de Luis Enrique, el líder sóc jo, perquè ara realment podria... Ara tindria fins i tot més sentit que el dia que ho va dir l'Astúria.
Una altra frase del primer dia, eh?
Sí, una altra frase del primer dia. No fa gaire per Xavi, exactament.
No fa gaire per Xavi, aquesta frase. No ho sé, potser sí, però... Aviam,
ho serà, però no com estic d'acord amb tu que no ho veig dient-la.
La presentació de Guardiola, no hem de caure sempre a la comparació. Ja intento evitar-ho, però...
De fet, per això l'he comparat amb Setién, jo.
Hauríem d'intentar que gairebé mai. I és més, jo crec
que... Però és inevitable, no?
Sí, però, per exemple, a nivell d'oratòria, jo crec que Guardiola és imbatible. És a dir, té una capacitat de...
d'expressar-se,
però en canvi potser Xavi té un llenguatge més planer, més directe. Sí. Aquí cadascú ha d'anar al seu estil. Jo crec que demanar-li que faci exactament el mateix que
Guardiola... No vull dir que faci exactament
el mateix.
No,
ni jo tampoc, eh?
Però vull dir, la presentació de Guardiola la recordo, que quan vaig tornar, la vam cobrir amb el Borda, i quan vaig tornar em van preguntar què tal? I semblava un friqui d'aquests que és un fan de la persona en qüestió, perquè vaig tornar encantadíssim. Però vols dir, sí, aquest tio tirarà endavant això, però vaja, no m'imaginava el que va fer.
De la primera roda de premsa també va quedar allò que Deco, Eto i Rosselló fora.
Sí, però jo era consensuat amb el club, mira...
Sí, però jo no s'ho esperava ningú, jo vaig ser una sorpresa quan ho va dir.
I escolta'm, després, ahir vaig veure un documental de Barça TV, el nou, i era de l'Eto. I sortia aquesta història, i després, el dia abans del Gamper, el Guardiola, abans de la primera pregunta de la roda de premsa, explica, abans que res, us vull dir que he decidit que l'Eto es queda tot el que vaig dir. Va haver de rectificar, però bé, això també diu molt d'una entrada.
Jo crec que no els hem de comparar, però jo crec que del Xavi veurem moltes coses del Pep. Però això també és normal, perquè si tu l'has tingut 4 anys d'entrenador i és un molt bon entrenador, doncs el normal és copiar les coses d'algú que ho fa bé.
Sí.
I jo crec que a nivell intern del dia a dia del vestidor anirem descobrint moltes coses que són iguals de les que va fer el Pep fa 10 anys.
Sí, però jo estic molt d'acord amb el Costa que seria un error comparar-los, que va ser un error comparar-los primer com a jugadors.
Home, Guardiola només hi ha un, Sònia.
No, però és que és un error perquè, per començar, no arriba ni tan sols en un mes de juny amb un projecte. O sigui, arriba aquí com... Gairebé s'assembla més a com va arribar... s'assembla més, segur, com va arribar Setién i com va arribar el Tata, que no pas com va arribar Guardiola, que s'havia estat preparant amb mesos prèviament, ja sabia que agafaria l'equip, va agafar l'equip, va tenir una pretemporada i va iniciar més enllà del que té com a matèria prima, perquè Guardiola, entre d'altres, tenia el mateix Xavi com a matèria prima. I Xavi es troba amb un equip on tot, molt
més
descompensat.
Sí, però una matèria prima d'un jugador que estava a punt de marxar del Barça, molt en aquest moment.
No, el 2008 no. 2008 Xavi havia fet una bona temporada, havia guanyat l'Eurocopa i malgrat la situació de l'equip, ell personalment havia fet una bona temporada.
No eren els Xavis i Iniesta.
No, és veritat que amb ell fan una altra evolució més.
Perquè si Nico i Gavi d'aquí 3 anys són Nico i Gavi, diràs que Xavi va arribar i va tenir la sort de trobar Nico i Gavi.
Però
en context en aquell moment.
Sí, però...
L'equip que agafa... L'equip que agafa Guardiola és un equip molt discutible, molt sospitós.
D'acord, però li donen... Clar, amb Messi li donen 5 fitxatges aquell estiu.
Molt poc candidat a guanyar...
No, li traurem ara pas el mèrit a Guardiola, ni molt menys. El que vull dir és que no té res a veure una situació amb l'altra, que per això a mi no em semblen comparables.
Jo et compro el tema de quan comencen, però la matèria prima depèn de les evolucions dels futbolistes.
No, perquè la matèria prima, per exemple, de Nico i Gavi, jo te la compro amb Busquets i Pedro. o, i que, bueno, que en el cas de Guardiola més no s'havia ni fet jugar. Però Nico i Gavi serien el Xavi, o sigui, el Xavi de Van Gaal, no el Xavi de Rijkaard.
Bé, és igual, no entrarem a les comparacions amb matisos. El que vull dir és que jo crec que el tema de la matèria prima és fàcil dir-ho després del que va passar.
No, evidentment, hi ha gent que defensa que
aquest equip és un equip que té moltes possibilitats i que és un equip que simplement s'ha de pessigar i s'ha de guiar, s'ha d'orientar, se li ha de donar recursos futbolístics, però que des del
tu,
punt de vista...
No, tu creus que aquesta plantilla té moltes possibilitats?
Dic que hi ha gent que ho diu. Jo pensava que el Barça de Guardiola no tenia les possibilitats que va
arribar a tenir.
Ni de broma, o sigui, però és probablement dels equips que jo pesava i després vaig veure el que hi va haver i de la història els equips que més diferència han tingut. Per tant, a mi allò em va ensenyar a ser prudent amb la lectura de quina matèria primera troba un entrenador, perquè no sabem quina capacitat tens tu, clar, per ajudar-lo, per ajudar-lo a evolucionar.
És que, és més, estic convençuda que Xavi els millorarà a molts de futbolistes que potser ara fins i tot pensem que no poden ser útils en aquest Barça, però més enllà de la qualitat de cadascun d'ells, com a plantilla, com a global, hi ha posicions que no hi són, ni tan sols.
Però aquí, això forma part de l'arribada al novembre, no del talent de la plantilla, que és el que jo et dic que et comprava de la teva proposta. Jo estic absolutament d'acord amb tu del principi, que no s'assembla perquè arriba al novembre, perquè no ha pogut equilibrar la plantilla, perquè no l'ha pogut parir ell, perquè no el sabem ni qui l'ha parit, perquè ens l'hem trobat. És a dir, això sí, el que jo volia referir-me era el talent que tu que feia la sensació que tenia Xavi Guardiola i que Xavi no té un Xavi. O sigui, aquí és el meu punt de discrepància, però vaja, és un matís, eh? En el fons considero que són casos incomparables.
Però jo quan parlava de comparacions de Xavi i Pep, Sònia, no em referia a possibles resultats futurs, sinó a decisions i metodologia. I s'ha demostrat, Xavi el primer que fa és ficar mà als serveis mèdics i preparadors físics, i el primer que va fer el Pep va ser canviar preparadors físics i serveis mèdics.
Ara parlem, o sigui, deia el Costa que segurament demà Xavi no entrarà molt al detall en el seu projecte futbolístic, nosaltres sí que volem entrar-hi.
La meva mana està malalta, és una grip amb febres altes.
L'amant malalta de Manel és la cançó del Futbol Club del Mas, el club de la mitjanit. Àlex, com estàs?
Bona nit, molt bé.
Escolta'm, tu com creus que evolucionarà futbolísticament el Barça amb Xavi a la banqueta?
Jo crec que millorarà. A veure, Xavi, jo crec que el punt diferencial que té, és a dir, per imaginar-nos el Xavi entrenador, ens hem d'imaginar el Xavi jugador. I a partir d'aquí anirem molt, molt al detall de la idea que té. Crec que on marca diferències és en pilota. Crec que ajuda molt els seus equips, o el que li hem vist, a l'alçat, quan té la pilota, i per tant, en aquest sentit, jo crec que el Barça en fase ofensiva creixerà molt. Crec que anirà entorn a tenir molta més quota de pilota, però sobretot a tenir-la de manera molt més productiva.
Quadrats. Ens hem d'acostumar als quadrats, em deies aquesta tarda.
Sí, farà famosa, aquesta paraula la farà famosa, els quadrats, no? Els quadrats en futbol és aquella zona, és aquell espai entre línies que genera, no? Aquell espai on els mitjapuntes reben. Per això jo crec que, bé, que guanyaran pes. Un perfil de mitjapunta, un perfil de, bé, com era Iniesta en el seu dia, com podrien representar Pedri, Riqui Puig, aquest tipus de jugadors, jo crec que Riqui, per exemple, crec que guanyarà pes. Parlarà molt de quadrats, Xavi, ja veureu.
Són aquests dos jugadors destinats a ocupar els quadrats, són els interiors.
Sí, són els interiors. Els interiors de tota la vida. El Xavi ni està de l'època que ara parlàveu, no? És a dir, aquell interior. I per què es basen els quadrats? Perquè gran part de les coses que busca Xavi quan té pilota a camp contrari passen per aquesta zona. I passen perquè aquests futbolistes de talent puguin rebre a l'esquena del mig del camp rival, sigui de manera directa o indirecta. És a dir, si reben de manera directa, doncs a partir d'aquí es desencadena la jugada. Si no, es generen superioritats en altres zones de camp.
Àlex, quin sistema creus que utilitzarà de manera més habitual al Barça?
Mira, ell ara estava jugant a l'alçat amb un 3-4-3. Jo crec que no començarà amb això i que començarà amb 4-3-3, però que el 3-4-3 el podem veure en alguns instants de temporada i que tard o d'hora el veurem. Això sí, aquest 3-4-3 no el veurem amb tres centrals, sinó que jo crec que veurem amb central i dos laterals, i sempre amb extrems, mai veurem carrils amb extrems. Qualsevol dels sistemes que utilitzi, que jo crec que partirà amb el 4-3-3, estic convençut, qualsevol dels sistemes que faci servir sempre han de comptar amb extrems oberts i profuns, que són bàsics, eh? Ara mateix el Barça no en té, o en té molt poca cosa.
O adaptar amb qual cosa, jugadors, no?, per la posició.
Adaptarà, o a mi no m'estanyaria gens veure a Ilias al primer equip o alguna cosa d'aquestes. Crec que per Xavi és important i, ja us dic, jo no ho descarto.
Jugar amb nou o en fals nou?
Juga amb nou, referencial, perquè una de les coses que busca és fixar a dalt, no? Fixar amb extrems en l'amplitud i fixar a dalt... Exacte, perquè aquests quadrats dels que parlem, per aquestes zones entre línies, siguin més grans.
La sortida de pilota, és un radical de la sortida de pilota a nivells de treballar-la tant com, per exemple, surt una altra vegada, ho va fer Guardiola, i Guardiola va ser, potser no el pioner, però sí que va ser qui va implantar i va internacionalitzar aquella sortida de pilota radical des del darrere, en curt, atraient el rival. Ens trobem això amb Xavi?
Sí. A veure, comparar-lo amb Guardiola, ara ho dèieu tots, no? Ho heu dit tots, jo crec que és comparar-lo massa, però que sí que es veuran coses, estic d'acord amb l'Oriol, que ho ha dit, que jo crec que sí, que es veuran coses del Pep. És un radical, sí. Hi ha una cosa que jo trobo que és molt interessant i que pot ser que marqui un punt d'inflexió, no? I és... bé, ell, hem de pensar que ell com a jugador va tindre que manegar amb marcatges individuals i amb molta cosa. Per tant, la sortida de pilota crec que és on marca diferències, la sortida i l'evolució del joc. Ell fa una cosa en la sortida de pilota que és que les superioritats, aquelles superioritats que sempre parla l'home lliure, però les busca en dinàmic, no en estàtic. Què vull dir en això? Que sempre hi ha un jugador que canvia de línia. És a dir, quan surt amb el 4-3-3, sempre hi ha un dels defenses que s'incorpora al mig del camp. Podem veure aquesta sortida de pilota i que, per tant, la pressió del rival sempre compta amb un element extra a la línia de davant. Podem veure un lateral que ve a dins, podem veure un central que es posa al mig del camp, això ho podem veure. Quan la defensa és de 3, fa exactament el mateix, però a l'inversa. I és que la defensa s'obre, un dels laterals es tira i és un migcampista...
Qui ve a recollir, no?
Que ve a recollir, exacte. Per tant, la fa en dinàmic i la gent pot pensar, bueno, i què té de diferent això?
Bé, home, doncs complica, que... fa pensar el rival, no?
Al rival li és molt difícil fixar la seva pressió en estàtic de sortida.
Això fins que no et trobes un personatge estil Bielsa que et fa 1-1 a tot el camp, això com es pot superar? Aquí hi ha alguna fórmula? Puntada endavant, no? Per puntada endavant, vull dir, buscar la profunditat en llarg.
Aquesta és una opció, però quan et fan un 1-1 és una persecució individual. Hem de pensar sempre sota la premissa de que el qui surt, el qui salta, allibera un espai, no? Per tant, això que us deia, qualsevol que pugui seguir i arrossegar una marca, aquest espai alliberat, ha d'entrar-hi algú, sigui en la profunditat endavant, o sigui, com hem vist moltes vegades en el Barça, no?, que el nou ve a recollir i deixa de cara.
Sí. Escolta'm, la pressió sempre és alta de manera innegociable, o hi ha moments de partit que han de fer un pas enrere, a bloc mig, que en dieu els que en sabeu de futbol?
No, sempre és alta, però clar, sempre és alta a l'alçat, l'hem de veure a l'èlit i en situacions de màxima exigència com ho fa, però sí, hi ha emparellaments, és a dir, no hi ha persecucions individuals, com hem vist amb Koeman, es parteix de... ell sempre parteix o sempre deixa que mogui fitxa el rival, és a dir, comença amb el nou amunt dels centrals i els dos extrems en el que el futbol es diuen intermitges, no?, condicionant, i a partir de que el rival mou fitxa, llavors sí, llavors hi ha salts individuals, amb l'única excepció que la defensa a vegades pot anar o no. Aquí jo crec que, depenent del partit, depenent de la situació, es cull, però tota la resta és apretar dalt. Si la pressió és superada, després es replega amb qualsevol altre equip,
clar.
Però d'entrada vol robar dalt.
Ricard, tu vas parlar amb Xavi fa 3 anys, crec,
sí,
àmpliament, en un Parlem de Futbol de la TDT, molt interessant, que es pot recuperar al web de la TDT, al web de Catalunya Ràdio. T'esperes alguna innovació futbolística per part de Xavi que ens sorprengui molt, que deixi petjada i que, d'alguna manera, després s'expandeixi al món del futbol en general.
És un dels entrenadors que pot fer això, tot i que sigui més a mig termini. Jo crec que tot el que està explicant l'Àlex a curt termini ja és innovació. O sigui, si Guardiola va d'alguna manera fer el pas cap al futbol posicional, que era una cosa que els altres esports col·lectius tenien i que el futbol no havia adquirit, i que jo crec que és el gran salt de qualitat, en termes generals, el que l'Àlex ens planteja ja és un pas endavant. Ja estem passant de posicionar la dinàmic, ja estem parlant de quadrats, quan el corifisme sempre s'ha establert a partir del triangle, a partir del tercer home, a partir del 3-4-3, és a dir, del 3, que és el corifisme, passarem al 4, si parlem de quadrats. I els quadrats fins ara, a la història del futbol, han estat fracassos absoluts, de tots els quadrats. L'últim, aquell quadrat del 2006 de la selecció brasilera, per exemple, el quadrat màgic, no sé si era de Luxemburg o l'entrenador d'aquell mundial. Vull dir que jo crec que és un entrenador que ens remourà futbolísticament, o si més no, jo ho espero. I aquí sí que estic d'acord amb l'Oriol, que veurem moltes coses de Guardiola. És a dir, t'ho dic al revés, si no les veiem serà una decepció, perquè Xavi té una idea ja, diríem que d'haver treballat amb Guardiola, com deia l'Oriol, molt reflexionada, molt valorada, molt aprofundida, convertida en un hàbit, en una manera de sentir-ho, i quan tu tens allò com un sentiment, és molt més fàcil donar-li diferents formes, evolucionar-ho, perquè allò ja ho sents, i l'única cosa que has de pensar és, a través de com ho sents, quines altres formes li trobes perquè allò tingui més recorregut. No has de dubtar sobre si prefereixes blanc o negre. No, ja saps el que és. I no només ho saps, sinó que és que no pots renunciar-hi, perquè és com ho mires. I aleshores jo crec que aquests entrenadors tenen un avantatge, que és que a partir d'aquí només poden créixer. No fa tants anys que és entrenador al màxim nivell, i ja estem sentint ara l'Àlex molts matisos futbolístics que el defineixen com a trets d'identitat, doncs encara més en un equip com el Barça, amb jugadors de molt més nivell que no pas els que tenia l'Alçat.
El Barça passa de les mans de Sergi Barjuan a Xavi Hernández. Sergi Barjuan, Arbu, aquest matí ja ha tornat al filial.
Sí, aquest matí ha dirigit la sessió de recuperació del B, després de guanyar ahir 4-0 al Sevilla Atlètic. Barjuan ha enviat un missatge a Instagram també, ha dit: des d'avui tornem al capdavant del B per continuar enfocats en l'objectiu de formar els nostres jugadors.
Tres partits, empat contra l'Alavés, victòria importantíssima a la Champions a Kiev, i l'empat d'ahir, que clar, ens va deixar el rebus que ens va deixar 3 contra el Celta després d'una gran primera part. Nota per a Sergi Barjuan, del 0 al 10, Uri.
7.
Sònia.
Sí, un 7, em va bé.
Costa.
També un 7.
Ricard.
Jo el pujo a 8.
Àlex.
7,5.
Arbusà, va, puntua.
7.
Un 7, que original. Jo li poso un 8, també. A mi la veritat és que m'ha sorprès positivament aquesta etapa interina de Sergi Barjuan. Ha fet cosetes, l'ha explicat, ha entès perfectament el seu rol, i bé, tu creus, Uri, per
exemple... El 8 s'hagués guanyat si no hagués marcat l'espat al minut 96.
Ah, clar, però això és culpa d'ell, no? Ara serà culpa d'ell.
No, va, però un 8 amb dos empats contra la Betis Celta de Lliga... Aquí l'important és que havia de guanyar un partit i el va guanyar.
Ja, jo és que com que no miro els resultats com l'Uri...
Sí, però amb tres partits...
Invicta, que vull créixer l'equip. Entrenador invicta. No, jo crec que l'ha refrescat, jo crec que l'ha reposat i que li ha donat uns principis d'identitat que pot aprofitar Xavi. O sigui, l'ha tret d'on estava per situar-lo en un estat, diríem, d'intermig, de transició, perquè no ha tingut més temps per fer això. Però, vaja, jo crec que sí que tens raó que dos empats contra l'Alavés i el Celta no són bons resultats, però ha salvat la Champions amb una victòria fora de casa al camp del Dinamo, on no hi havia guanyat, per exemple, el Benfica. És a dir, que per mi una cosa compensa l'altra. És veritat que vam veure el 3-3 d'ahir, però vam veure també la primera part d'ahir. O sigui, jo crec que, i per mi el que ha fet més enllà dels resultats és... coses que el Barça necessitava per tenir una mirada més reconeixible, buscar amplitud amb els extrems, donar-li un sentit més posicional, animar els centrals a tenir les línies molt altes. Ha fet tres coses que ens reconcilien amb una mirada que per nosaltres està molt present. I per mi això, jo com el Xavi hi he vist fins i tot alguns detalls tàctics, alguns matisos que m'han agradat i m'han sorprès, perquè no pensava que intervingués tant. Bé, en el fons ens separa un punt entre tu i a mi.
Jo també destacaria el bon ambient que ha generat el vestidor en el moment que el vestidor estava molt enfonsat, i de cara al partit de Kiev era important revitalitzar-lo una miqueta.
Sí. Àlex, tu, futbolísticament, què destacaries? Quines tres aportacions creus que ha fet Sergi aquests dies?
Sí, coincideixo molt amb el que heu dit, eh? Per mi ha fet... Vinga, tres coses importants. La defensa alta, jo crec que sí. S'ha vist una diferència bastant marcada.
S'ha vist la línia defensiva trepitjant camp rival en algun moment dels partits.
Exacte. I pagant el preu que té fer això, eh? Perquè recordo, minut dos al camp del Celta, Aspas, ocasió, i l'equip segueix estant alt, i també el vam veure alt a Kiev. La segona de les coses és un ordre posicional a tot arreu, més ordenat l'equip, no? És a dir, els extrems més oberts permanentment, els laterals una miqueta més pacient, els carrils interiors explotant-los una miqueta més, i per tant això, aquest ordre que va ajudar. I després crec que hi ha una cosa molt important, i és que ha tirat, i em sembla que comentava ara el Ricard, no? Ha tirat cap a la línia on ha d'anar el proper entrenador, que això em sembla que és començar a posar ja una pedra cap al futur. Per mi ho ha fet molt bé, i amb tots els respectes cap a Koeman, que era l'entrenador que hi havia abans. Per mi, l'equip ha donat sensació de tenir unes intencions més clares, de saber més el que jugava amb Sergi que amb Koeman.
Jordi, tu creus que això el pot ajudar a fer una millor temporada amb el Barça B? Tu havies vist molts partits del Barça B i no acabes d'estar convençut de l'equip de Sergi Bergen. Creus que l'equip... I la figura de Sergi farà créixer una miqueta el rendiment i el joc del filial?
Mira, té un punt, i jo no vull ser injust amb Sergi. Jo el que havia vist aquesta temporada amb el B majoritàriament no era per tirar coets. Però és que també, crec que ja ho vaig comentar l'altre dia, és que el Barça B d'aquesta temporada, pel fet que Gavi, Nico... i fins i tot alguna peça més que està més en dinàmica de primer equip que de bé, com hauria sigut normal, doncs té una plantilla que no mata. Clar. Ara, mira, estava mirant les fotos que ha penjat el club aquest matí del seu retorn al B, i és una cosa, una parida personal, però estava pensant que els nanos que tenia el B potser ara se'l miren d'una altra manera, veient que ha pujat al primer equip,
sí, sí.
I no li ha vingut en absolut gran des del meu punt de vista. Jo coincideixo amb tot el que heu dit. A mi m'ha sorprès en positiu. És veritat que aquí reconec que sóc resultadista, i que el 7, si ahir hagués guanyat, segurament li hauria donat algun punt més. Bé, jo crec que l'altre dia crec que ho parlàvem amb el Bernat Soler, que com a mínim no ha deixat l'equip pitjor del que el va agafar. En algunes coses estic d'acord que millor, i sobretot perquè tot això que expliquem ara, d'aquí 5 anys no se'n recordarà ningú si va obrir els extrems o no, però en canvi se n'haurien recordat tothom si ens en foten 3 aquí i ens eliminen de la Champions.
La Loto Sergi ha durat només 3 partits, Sònia, i mira que estava molt ben feta, Sergi Andreu?
No estava molt...
La Loto Sergi, és per Sergi Andreu.
És una de les coses de les quals no n'estaré orgullós.
No, Sergi, has estat mirant totes les bases que ha tingut Luis Enrique, sí, entre els lesionats aquest cap de setmana en la jornada de Lliga, i que li han fet canviar força la convocatòria de la selecció espanyola per als partits contra Grècia i Suècia, que són importants.
Grècia i Suècia, Ansu Fati entre Raúl de Tomàs Parell, Eric García entre Diego Llorente, el central del Leeds, i Jeremy Pino, del Villarreal,
sí,
que probablement no hi haurà cap jugador que el substitueixi. Des de la federació diuen que probablement la convocatòria es quedi en 24, ho han d'acabar d'estudiar. Són les tres baixes més destacades.
Ha parlat Raúl de Tomàs.
Avui mateix, pels mitjans del club, és un dia molt, molt especial per ell, així mateix ho ha dit, i ha reconegut que el gran mèrit de la seva convocatòria, més enllà de l'aportació personal, es troba en l'espanyol, en el col·lectiu, en la unitat que ell ha trobat en el vestidor.
Un día especial, un día que es para no olvidar. Fue una noticia que no esperaba porque, bueno, voy por una lesión de un compañero que ojalá pues pronto esté recuperado y nada, la verdad que muy feliz. Un día, como digo, para no olvidar, para agradecer a mucha gente que ha confiado en mí, que ha estado ahí. pues bueno, para agradecer a todos mis compañeros, a todo el club, a toda la afición, que al final estas cosas pasan porque sin ellos no sería posible.
RDT, exjugador del Benfica, el Benfica, pròxim rival a la Champions del Barça en un partit transcendent. Uri, com va el Benfica aquesta nit?
Li està guanyant 6-1 al Braga.
Quina por. Escolteu, us he d'acomiadar que queda un minut per la mitjanit. Uri, gràcies.
A vosaltres.
Sònia, gràcies.
Fins demà.
Jordi, fins demà.
Bona nit.
Ricard, gràcies, bona nit.
Adéu.
Adéu, Àlex.
Adéu, un plaer.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit i d'agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'Estudi 5, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu, el Roger Arbusà i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per a un animal de ràdio que avui està de celebració. Molts anys ens despertava el cap de setmana amb els seus xuixos del suplement i des de fa uns quants anys anem a dormir amb la ràdio posada escoltant la seva Nit dels Ignorants. El Xavier Solà és una persona serena, pausada, que comunica amb la calma que ens falta a molts altres i que també va guanyar un Ondas fa uns anys amb el suplement, ara que aquests dies el Crims ha guanyat l'Ondas. Avui celebra el programa 2500 de la seva Nit dels Ignorants. Per molts anys, Xavier, i sobretot per molts anys, els ignorants. Bona nit i bona setmana.